Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El CAT Penedès, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que es troba als afores de Vilafranca, ha registrat aquests últims mesos un increment considerable d'animals abandonats i es troba amb uns nivells de saturació importants. Dels motius d'aquests abandonaments, de l'adopció conscient i meditada, tant de gossos com de gats, i de la jornada d'adopció que el CAT Penedès promou aquest diumenge, en parlem amb l'Anna Martínez, la directora del CAT Penedès. Anna, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Potser als oients els sona la veu de l'Anna i el seu nom, perquè durant un parell de temporades ens va acompanyar el Penedès en xarxa amb una secció que justament promovia aquesta adopció conscient i meditada. I aleshores, Anna, et presentaven com a directora tècnica veterinària. I t'hem de felicitar perquè ara ets la directora del CAT Penedès.
Exacte.
L'enhorabona.
Gràcies. Sí, sí, ara estic al front del centre i, bueno, un repte nou. Anem a veure què tal. Volem, sobretot, doncs això, impulsar el que és l'adopció ben meditada. I per això doncs, estem promovent doncs, tot tipus de campanyes i de noves solucions per a aquesta saturació que comentaves.
Coneixes molt bé el centre i les seves llums i ombres perquè hi portes uns quants anys.
Sí, ja porto doncs, cap a 8 anys, porto fins ara com a directora tècnica veterinària i ara com a directora del centre.
Explica'ns quina és la situació actual al CAT Penedès.
Doncs la situació actual, com bé comentàvem, doncs és d'una saturació, és a dir, ens trobem que el nivell d'abandonament doncs no baixa, es manté en un nivell que és bastant constant en els últims darrers 10 anys. Ja entren al centre una mitjana de 1.600 gats i gossos l'any. La veritat que són números bastant alarmants i que no baixen. I a més, per altra banda, també ens estem trobant que hi ha una baixada del número d'adopcions.
I si s'ajunten els dos factors,
clar,
doncs, tenim un centre desbordat,
saturat,
no?
Sí, tenim un centre saturat amb totes les places plenes pels animals.
Perquè quina capacitat té el centre? En condicions
centre,
òptimes.
Sí, en condicions òptimes seria per uns 200 gossos i per una seixantena, setantena de gats. I ara mateix tenim uns 215 gossos i 55 gats. O sigui que estem en números ja bastant de saturació, com podem veure.
A què es deu aquest increment dels abandonaments o aquesta taxa tan elevada que no hi ha manera de reduir, malgrat tantíssimes campanyes de conscienciació com es fan?
Creiem que encara hi ha un gruix de la societat, no? Que encara no ha acabat de pair, no? El que és una tinença responsable. Sobretot pensem que, bueno, pensem i ho sabem perquè hi ha dades que ho diuen, que prové de les cadellades descontrolades, perquè hi ha lleis al respecte que prohibeixen la cria particular, sobretot ara que ja tenim la nova llei de benestar animal estatal, que és vigent des d'aquest setembre passat. I aleshores ho sabem perquè ens arriben, el perfil d'animals que ens arriben són molts cadells i molts animals jovenets. Aleshores, doncs, veiem que és això, que encara hi ha una part de la societat a la que no hem arribat amb el nostre missatge. I per què hem d'anar? Hem de lluitar per la tinença responsable, per la identificació, amb microxip, perquè tot i que sembli...
Costa
que
encara?
Tothom... Sí, costa moltíssim. Encara ens trobem que dels gossos perduts que ens entren, només un 40% estan identificats amb microxip.
I ni la meitat.
Ni la meitat. I en el cas dels gats continua sent un 2%. És gairebé... És raro. Realment, quan veiem que un gat porta xip, doncs ens alegrem perquè sabem que es recuperarà. Perquè en gats el 100% de vegades que porten el microxip són recuperats i en gossos gairebé un 80-90% dels animals que el porta són recuperats.
Estem a inicis d'abril, en aquest nombre elevat d'abandonaments, i pot influir l'efecte Nadal, l'efecte regal d'animals de companyia i que un cop passat aquests mesos... s'abandonin?
No ho creiem, perquè en realitat els nivells d'abandonament es mantenen molt constants durant l'any. En general, sí que prové d'una adquisició d'un animal poc meditada. ja sigui un regal de Nadal, ja sigui un regal de compleans, ja sigui allò de, doncs, anem a tenir un gos, anem a tenir un gat, però realment ens adonem que hi ha una manca de meditació d'aquesta adquisició, hi ha una manca d'assessorament, i ens estem trobant races abandonades que requereixen, doncs, per exemple, el pastor belga Malinois, que és un gos amb una intel·ligència molt elevada, amb uns nivells d'energia molt elevats, i aleshores ens estem trobant amb els gossos així perquè estan de moda. Estem trobant entrada de gossos que estan de moda, també de border collies, que sembla que són gossets, ho són, són gossos molt macos, molt equilibrats, però tenen unes necessitats especials. També tenim molta entrada de gossos de tipus GPP, segons la llei, gossos potencialment perillosos.
Encara ara?
Encara, encara. De fet, representen aproximadament entre el 65 i el 70% dels gossos que tenim residents al centre.
Pensava que no estaven tan de moda.
Sí, encara estan, sí. Però sí que estem trobant això, una petita diferència en quant a les races que estan entrant, que són d'aquest tipus, no?, d'animals que són segurament comprats, o d'alguna cria particular i que no han estat ben assessorats del que representa tenir un gos d'aquestes característiques.
Vols dir que són animals que demanen més dedicació, més espai, potser,
més
i
que
no s'ha valorat abans de decidir-te?
Més que espai, jo sempre ho dic, tu pots tenir un pis de 60 metres i tenir tres dogos alemanys, vull dir, no, més que això, és més que els problemes d'espai, són problemes d'estimulació mental.
Perquè dedicació,
són,
per
sí,
tant, per
són
part
animals
nostra,
de treball, tant el pastor belga com el border collie, sabem que són animals de treball. Què vol dir de treball? Doncs que necessiten passar molt temps fent exercici físic. El pastor belga, doncs ja sabeu que és un dels gossos que porten els cossos de seguretat per buscar drogues, per fer coses que mentalment hi ha molts gossos que no estan preparats. Què vol dir? Que si no cremen tota aquesta energia mental, doncs aleshores són animals que el seu comportament es desequilibra. I aquí és on tenim aquests problemes. I també, a part dels que tenim, que trobem abandonats, hi ha a diari hi ha trucades de persones que volen portar-nos al seu animal. Però en els nivells de saturació que estem, no podem agafar-los i el que fem és assessorar-los per trobar una solució i no haver de desempallegar-se d'un membre més de la família.
Almenys abans pregunten, no?
Sí,
truquen.
Sí, la veritat és que hi ha gent que realment hi ha problemes que ho entenem, perquè, de fet, els centres d'acollida haurien d'estar per aquests casos, no? Per aquests pocs casos, doncs, de problemes realment seriosos, de casos de violència de gènere, casos de problemes greus econòmics, de persones sense sostre. Per això estem, per ajudar la societat. Però moltes vegades ens trobem que hi ha consultes per deixar els animals que realment no tenen cap pes. Per exemple, doncs, el que parlàvem, no?, quan veníem a parlar de les adopcions meditades, doncs que seràs mare, no és incompatible tenir animals, o que canvies de pis o de residència, tampoc és un cas per desempallegar-te el teu animal. Encara falta aquest compromís i d'abans d'adquirir l'animal, doncs pensar, estem parlant d'un compromís de més de 10 anys. Aleshores, has de tenir-ho tot molt ben pensat.
Deies que heu arribat a aquesta situació crítica perquè, d'una banda, els abandonaments es mantenen en una taxa elevada i s'hi ajunta que baixen les adopcions.
Mm-hmm.
Per què? En teniu la resposta?
Jo crec que sí que la tenim. És una mica per el que et comentava. Hi ha moltes modes. Hi ha molts youtubers, moltes persones que aprofiten, doncs, aquest èxit, no?, a les xarxes per fomentar la compra, sobretot la compra de certs tipus de races. Aleshores, bueno, malauradament, aquestes modes estan aquí. I molta gent, abans d'adoptar, doncs, prefereix tenir un gos d'aquests que són, doncs, més vistosos, no?, i estan més de moda. I ho hem notat moltíssim, la veritat. Hem notat perquè va haver una temporada fa uns anys que estava molt més de moda, precisament, adoptar. I ara veiem que hi ha hagut una baixada bastant impressionant, no només al nostre centre, sinó en general en tots els centres d'acollida. També hem vist que està influint que molta gent està adoptant a altres autonomies, sobretot del sud, altres tipus de gossos.
Per què? Per la raça?
Sí, més tipus galgo, sobretot els galgos tenen molt d'èxit.
De llebrer se'n veuen forces.
Sí, la veritat. I no venen d'aquí, normalment venen d'altres autonomies. I clar, una mica hem de lluitar, per així dir, amb un mercat que no podem fer front, perquè pensa que la cria d'animals mou més de 1.300 milions d'euros l'any. És una barbaritat.
És un gran negoci.
Un gran negoci. Aleshores, lluitar contra aquesta maquinària és molt difícil, però per això doncs, hem de fomentar, perquè al final són animals que ho necessiten. No és un negoci per nosaltres, és realment perquè ells ho necessiten, és una necessitat.
Afecta igual a gossos que a gats?
No, la veritat és que els gats es manté molt constant l'entrada i la sortida. És a dir, no tenim gats antics al centre. Així com tenim gossos que van entrar el 2016 i encara estan allà esperant la seva oportunitat, hi ha gats que el més antic potser és del 2022. Sempre hi ha bastant entrada i sortida. Clar, això vol dir que són unes gestions bastant importants, un nivell elevat de trucades, d'adopcions, de moviment, no? Però sí que és veritat que totes aquestes modes estan afectant molt menys a l'adopció de gats.
Parlaves d'aquesta adopció de gossos, sobretot d'altres comunitats autònomes, i si mirem més enllà de les nostres fronteres, això no passa a altres països, com Alemanya.
No. De fet, nosaltres fa un mes vam enviar un gos a Alemanya adoptat, tot i que han baixat bastant aquestes adopcions, abans ens adoptàvem molt, perquè allà és el que dius tu, allà no hi ha aquest nivell d'abandonament, ni molt menys. A Holanda, per exemple, hi ha abandonament pràcticament zero. Tenen centres, però estan buits. Els pocs animals que tenen són els que provenen d'Espanya, perquè per ajudar fan
importen
aquestes...
Importen animals, diguéssim,
sí,
des
sí.
d'Espanya.
Cada cop menys, des que hi ha aquests problemes de guerra, Ucrània i aquests conflictes, la veritat ha baixat molt. Però al final també hem de pensar que hem de trobar una solució aquí. No és la solució enviar a exportar gossos. Aleshores, hem de trobar la solució aquí i treballar el problema social que tenim aquí al nostre país.
Recordo que quan fèiem secció un cop al mes havies explicat més d'una vegada que el viatge d'aquest animal, tant si és per anar cap a Alemanya com si ve del sud, d'Andalusia, cap aquí, a vegades no es fa amb les condicions òptimes i pot ser traumàtic per l'animal, no? Per tant, el que deies tu, la solució estaria aquí,
clar,
no en aquests viatges.
Sí, perquè estem parlant de molts quilòmetres. Sí que és veritat que hi ha hagut canvis legislatius al respecte. De fet, ara s'està preparant un altre canvi també que repercutirà en els viatges d'animals per tota Europa. Però, clar, hem d'evitar aquest viatge tan llarg, que a vegades són camions grans amb molts animals i no és la situació ideal ni molt menys d'estrès. Però a vegades s'ha de valorar i és o que aquest animal continuï a una gàbia més anys o fer-lo passar per aquest viatge que realment estan ben cuidats, van parant, que em sembla que és cada dues hores, els van donant aigua, menjar, tot, els treuen a passejar. Però és el que diem, el que hem de trobar la solució és in situ i no fer-los passar per aquests viatges i que l'adopció sigui aquí i sobretot que baixin els nivells d'abandonament.
Per cridar l'atenció sobre aquesta situació crítica del CAT Penedès i promoure aquesta adopció conscient i meditada, aquest diumenge celebreu una jornada d'adopció de gossos als monjos. I una de les activitats de la jornada, que ara explicarem, és una guia per una adopció conscient de gossos i gats. Entrem en matèria, doncs, Anna. Quina és la clau d'aquesta solució, no? D'aquesta adopció meditada? Com es fa una adopció meditada, conscient... Mm-hmm. Que resulti bé.
Exacte. Sobretot és el que ja comentàvem, pensar que estem parlant d'un compromís d'anys i que moltes vegades vol dir que has de canviar el teu estil de vida, perquè tens un animal a la teva llar i has de pensar-ho i meditar-ho molt bé. L'ideal seria que, ens ha passat, que hi ha persones que venen al centre i ens diuen vull adoptar qualsevol animal, el que estigui més necessitat. Clar, quan veiem allò se'ns il·lumina la mirada i diem... Hosti, doncs ho tenim bé.
Aquesta hauria de ser l'actitud, no?
Aquesta hauria de ser l'actitud, no? Doncs que tu t'adaptis a les necessitats de l'animal, que és el que realment hi ha molts animals que ho necessiten. Però normalment no va així. Normalment has de mirar doncs, una mica la teva rutina diària, la teva experiència, si has tingut abans animals o no, perquè és molt diferent un primer gos o gat que quan ja n'has tingut molts. Per exemple, si és un animal amb pors, i has tingut experiència, doncs pots gestionar molt bé aquella adopció i pots fer que l'animal s'adapti bé, tu t'adaptis a ell i que aquell gos canviï, sigui un altre i es deixi anar i estigui més relaxat. Aleshores, depèn molt també del ritme de vida. També si ets una persona doncs, que surts molt a passejar, a fer excursions, doncs aleshores és un gos doncs, més dinàmic, per exemple, aquests gossos que parlàvem, no?, que són de treball. Doncs nosaltres ho notem, per exemple, hi ha gossos d'aquest estil que si han anat a un lloc més petit i tenen poca estimulació, doncs no, normalment no acaba bé. Aleshores, s'ha d'estudiar molt bé què és el que tu estàs buscant, què és el que li pots oferir i a què estàs disposat a arribar. Perquè també hem d'assumir que moltes vegades sorgeixen problemes. Aleshores, per això estem nosaltres fent un assessorament post-adopció. Fa poquet que tenim un equip d'etologia. Etologia és estudi del comportament, és, perquè ens entenem és com, com psicòlegs de gossos. Val? I aleshores hem de pensar que són animals que porten una motxilla. Han sigut abandonats, han passat pel centre i ara s'han d'adaptar a una nova situació. Aleshores, és molt fàcil que durant aquell primer mes sorgeixin problemes. I per això estem allà i en aquest sentit ajudarem perquè aquesta adopció sigui exitosa. Aleshores, en general, és això, veure què pots oferir, fins on estàs disposat a arribar i tenir clar de que és un compromís per molt de temps.
Clar, aquesta és la clau de volta, no? Tots aquests condicionants que poses sobre la taula no són avui, demà, durant un, dos anys. Has de pensar a 10 anys vista.
Exacte.
Aquest horitzó.
Mm. Són molts anys. Normalment la mitjana de vida d'un gos són uns 12 anys. Aleshores has de pensar, també has d'acabar de valorar doncs, les vacances, no? Si te'l pots emportar o l'has de portar a una residència o tens algun veí, algun familiar que se'n pugui fer càrrec, tant en el cas d'un gos com un gat. En el cas del gat no recomanem portar-lo al viatge perquè és molt estressant per ells, però els gossos doncs s'ha de mirar. Tot això ho has de tenir ben pensat abans de l'adquisició. I sobretot, insistim, quan hi ha una adquisició d'un animal, ja no parlo només d'adopcions, que tota la família ho tingui clar. Perquè ens hem trobat persones de que, bueno, el meu marit no ho veu clar i aleshores, però és igual. No, això normalment també acaba malament.
Hi ha d'haver consens.
Sí, hi ha d'haver consens i que tothom tingui clar, perquè al final...
Clar, és que et canvia la vida.
Clar, clar, i és una responsabilitat i aleshores has de donar-li de menjar, has de passejar-lo, si trenca alguna cosa has d'estar preparat, has de tenir paciència, si, per exemple, no sap anar lligat, doncs has d'ensenyar-lo. No sé, jo, per exemple, vaig adoptar l'any passat una gosseta i no havia sortit mai de casa. Aleshores, no sabia anar pel carrer, no sabia anar lligada, doncs has d'anar a poc, cada dia, amb paciència, i al final ja veus quan comença a aixecar la cua i es relaxa i dius, vale, ja ho hem aconseguit. És molta paciència.
Aquesta jornada d'adopció de gossos que promou el CAT Penedès aquest diumenge tindrà lloc al matí a la plaça Molí de Vent, a pocs metres del mercat setmanal dels diumenges. Començarà a 11:15 i finalitzarà a 2:15. Inclou, per exemple, dues passarel·les d'adopció, la primera a 11:15 i la segona a 12:00. Què és una passarel·la d'adopció?
Sí, doncs el que volem és portar alguns dels candidats que tenim al CAT per ser adoptats i presentar-los. Anirem un per un, aleshores donarem una miqueta, doncs, quatre claus de com han entrat al centre, com són, una mica el seu perfil. I aleshores el que volem és estar més a peu de carrer, estar més propers a tothom i si algú s'està pensant en adoptar, doncs que ens pugui preguntar i aleshores conèixer aquests gossos i veure que tenim uns gossos espectaculars per adoptar en comptes de comprar.
Quants gossos portareu a la jornada de diumenge?
Portarem 20 en total, 10 a cada una de les dues passarel·les i també tindrem algun per allà voltant, que és algun dels que estan en cases d'acollides també.
Hi ha també, entre passarel·la i passarel·la, un parell d'activitats, una pensada pels petits de la casa i una per fomentar aquesta adopció conscient.
Sí, precisament l'equip d'etologia que tenim al centre, que és l'empresa Weekend Dog Activities, doncs farà una introducció de cara doncs, als nens petits perquè vegin com han d'interactuar amb els gossos i faran una demostració in situ.
I a la una hi ha una xerrada que faràs tu explicant aquests consells perquè sí, l'adopció surti bé, no?
Exacte, perquè vagi bé, perquè hi hagi una bona adaptació i perquè sigui una adopció exitosa, no? Que al final és el que volem i no volem que torni, no? al centre.
Una jornada que comptarà amb voluntaris tant de Voluntacat com de Batsos, que són dues entitats que col·laboren amb vosaltres.
Sí, sí, els voluntaris són claus en aquesta jornada perquè ells seran qui estaran cadascun, seran com un padrí, no?, o una madrina de cada gos. Estaran sempre amb cada animal per si els hi voleu preguntar doncs, com són, perquè ells els coneixen de primera mà, perquè penseu que són qui van a diari allà al centre a passejar-los. Està molta estona amb ells i la veritat és que els coneixen moltes vegades millor que nosaltres, inclús. I seran ells els que també portaran els animals, els hi podreu preguntar, a part de la paradeta que tindran.
I recomaneu també que si hi ha famílies que ja tenen gos, també s'acostin a la jornada.
Sí, i tant. Poden venir perquè, bueno, la veritat és que ens ho trobem, eh? També que veiem que les persones que volen adoptar ja tenen algun altre gos o algun altre gat. Aleshores, bueno, també és una cosa que es pot valorar.
I fins i tot descobrir, doncs, si el gos, l'animal que tens, ja està ben censat.
Sí, tindrem la nostra paradeta del CAT, també tindrem allà tots els estris per poder fer una comprovació del microxip. Què vol dir? Doncs que podeu venir amb el vostre animal, li passarem al lector i mirarem si les dades estan actualitzades, perquè ens trobem que moltes vegades hi ha animals que tenen el seu microxip posat, però no som conscients de que potser hem canviat de domicili, hi ha hagut algun canvi de telèfon i no l'hem posat al dia. I aleshores és molt difícil trobar el propietari. Jo crec que això és una cosa que es pot mirar. I tothom que s'apropi, doncs, tindrem un detallet.
Doncs, Anna, si et sembla, acabem convidant a tothom que s'acosti a aquesta jornada, tu mateixa.
Exacte, doncs a veure, que s'animi tothom, que vingui, que conegui els gossos que tenim disponibles, també podem parlar-vos dels gats que tenim allà al centre i ens podeu preguntar tot el que voleu, estarem disponibles tot el matí i, bueno, animeu-vos que serà una jornada molt, molt xula i molt propera.
Segur que sí, esperem que sigui fructífera també, que surtin moltes adopcions d'aquí.
Això esperem.
Anna Martínez, moltes gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies.
Una llum d'argent ha borrat el món i ha pintat de cel tots els teus racons. No és el primer.
Amb animals a càrrec dels Catarres, arribarem a la segona cita d'aquest matí amb l'actualitat del Penedès.
Sento 10.000 vols travessant-me el pit i el tic-tac del pol segueix ascendint.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La vinya del Penedès agraeix les pluges del mes de març, malgrat que són insuficients per garantir el futur de la verema. El d'enguany ha estat el març més plujós dels darrers dos anys, amb unes precipitacions que suposen el doble de la mitjana habitual. A Vilafranca han caigut en tot el mes 71 litres per metre quadrat. A Mediona se n'han recollit gairebé 82, a Font-rubí gairebé 94, a Sant Martí Sarroca més de 83 o a Sant Sadurní d'Anoia 87 litres. Unes precipitacions que han estat molt ben rebudes, però el Penedès viu un estat d'emergència en clau meteorològica. La manca de pluges durant els darrers 3 anys ha fet que la vinya es trobi en un estat crític i de retruc que les veremes siguin molt més complicades any rere any. La darrera setmana del mes de març va portar algunes pluges arreu del territori català i també a casa nostra, però aquestes són minses i no permeten una gran millora de la situació. Sant Sadurní celebra la Setmana de la Gent Gran. Aquest dilluns 1 d'abril va donar inici la edició 108 de la Setmana de la Gent Gran, un programa d'actes que pretén reconèixer i homenatjar la gent gran del municipi, amb la celebració de diverses propostes lúdiques i culturals adreçades a aquest col·lectiu. Prop de 300 persones es van donar cita al dinar de germanor celebrat al celler de Can Codorniu, en què es va presentar la nova regidora de Gent Gran, Marina Agudelo. Al costat de l'alcalde, Pere Bernet, van dirigir algunes paraules i van animar i convidar a participar dels actes que se celebren aquesta setmana. També van lliurar, com és habitual, un detall floral als avis de més edat, en aquest cas la Montserrat Roig, de 95 anys, i el Pacià Carbó, de 94. Al matí va arrencar el Centre Vila amb una cantada de caramelles i ball de sardanes, en final a la plaça de l'Església, abans d'una missa acompanyada per la coral Sant Sadurní. Alumnes de l'Institut Bernola de Vinyó, del Bages, coneixen la ruta de la transhumància a Cunit. Van realitzar un itinerari de 6 quilòmetres, en els quals es van remuntar al Neolític, començant a les platges del municipi, passant per la masia modernista de Calplà i acabant al nucli antic del poble. Joan Soler, regidor de Patrimoni Local i Memòria Històrica, agraeix el fet de compartir la història col·lectiva i part de la història local amb persones que visiten el municipi i, com no, també amb alumnes de Cunit i altres localitats. Xatonada i mercat de segona mà a Can Trabal. La Comissió de Festes de Can Trabal organitza per aquest diumenge 7 d'abril la primera xatonada popular i el cinquè mercat de segona mà i artesania. L'activitat es realitza després que el passat 9 de març es va haver de suspendre a causa de la pluja, la calçotada popular i el mercat de segona mà que s'havia programat. En aquesta ocasió s'ha optat per canviar la calçotada per la xatonada. Per informació i reserves es pot trucar al 639-319430 o al 605-8901-31 o bé enviar un correu electrònic a cantrabalcf@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Acabada la Setmana Santa, ja hem entrat de ple en el mes d'abril i tot just avui, dia 3, s'inicia la campanya de la renda. Recordem que Hisenda som tots, o això és el que ens han dit durant molts anys, i per això avui amb la nostra gent gran volem saber què en pensen d'això de pagar impostos, si estan exempts, potser, si els toca fer la declaració cada any, què en pensen, per exemple, que cada vegada tot sigui menys presencial i més virtual. Anem a buscar una primera veu, tot tornant als estudis de Ràdio Sant Sadurní.
Ens acompanya, i la primera en acompanyar-nos, és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, molt bé. No és que se m'escapava el riure. Ja estem ben clitxats, ja. I no que estem ben clitxats.
Allò de Hacienda somos todos, eh?
Això mateix. Sí, sí, todos menos según quién, eh? Que n'hi ha que passen per la porta del costat. Perquè, claro, és mi amigo i... Ai, i confidente.
Et toca fer la renda?
No, però la faig perquè em tornen 70 euros. Algus, algú.
Aleshores, no hi ha volta, sí, de fulla, eh?
No l'hauria de fer, no és obligació. Però, esclar, si em tornen algú, val la pena replegar-ho.
I tant, només faltaria.
L'any passat ja et dic que em van donar això, només. Però, bueno, mira, per anar a fer un vermut.
Sí. Doncs vinga, un momentet, bueno, és... perquè anem ara, sí, a Domenys Ràdio, i allà hi tenim a punt la Lourdes i l'Eulàlia. Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què, això de que Hisenda són tots? O alguns més que d'altres, diuen,
que
ja no?
Allò que ja ho ha dit la Júlia, vull dir, escolta, sí, no ho són pas tots. Vull dir, hi ha alguns que passen per la porta del lado, sí. Però vull dir, jo això de la renda, jo entenc que s'han de pagar impostos, perquè vull dir, s'ha de mantenir l'Estat, no? Però aviam, proporció no n'hi ha, perquè poder pagar menys un de ric que un de pobre si vas a mirar pel seu estatus. Vull dir, un ric hauria de pagar molt i poder s'endenga la manera de que pugui pagar poc, o li ajuden a que pugui pagar poc. En canvi,
la porta del lado.
Sí, l'última pela la tens allà apuntada, eh? Vull dir que no et deixi res, perquè si et deixa res te la claven. Vull dir que... És qüestió de... Jo exactament no sé si la faig o no, perquè se n'acuida el meu home. Però amb nosaltres ho fa un gestor, llavors no sé exactament com funciona.
Sí, jo també ho porten...
Sí, no un gestor, perquè nosaltres, vull dir, és això que diu, amb l'ordenador i tot això, res, vull dir, pagues un gestor i ja està, vull dir, però bueno, també costa els seus diners pagar el gestor.
O sigui, 50 que... euros com a mínim.
O més, eh? Vull dir, no sé.
Bueno, ja et dic, però, com a mínim, perquè...
Jo és el que es portava quan teníem la botiga i ja hem quedat allí, no? Però,
sí,
vull dir, jo resulta que aquest any a mi m'han augmentat... Em donen la caixa, no em feu explicar per què, perquè no me'n recordo, em donen 100 euros cada mes perquè vaig fer una mena de no sé què. No s'ho puc dir. Doncs aquests 100 euros em fan fer la declaració de la renta, que no la feia.
Bueno, però dir, mira, sí, que t'ho vagin donant.
Sí, sí, però vull dir que però no em surt a pagar, tampoc. Però per això surt el barem. És igual que la farmàcia. Jo l'any passat no pagava res i aquest any, doncs, com que també deu pujar el barem, ara pago els 8 o 10 euros que cobren cada mes i no els pagava.
Vull dir, ja.
Unes menes de coses com mig rares, però bueno, és el que hi ha.
Deixeu-me que hi posem una altra veu. Anem als estudis de Canal 20, a Olèrdola, on tenim a punt el Josep Castellví i la Fanny. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs si estàvem aquí amb el Josep ja estàvem comentant, eh? Què et sembla això de que cada any s'hagi de fer? Tu la fas cada any, Josep?
Sí, sí, també la faig cada any. Sí, sí, però tot s'enraca, eh? I veient després totes les desfals que van fent por ahí, encara enraca més. Però, bueno, quin remei. Escolteu, sí, sí, si volem tindre carreteres, volem tindre els hospitals, volem tindre les escoles... Pues, tenim de pagar-ho. Sí, això és com està l'Ajuntament, que tothom diu, oh, que ho pagui l'Ajuntament. Resulta que l'Ajuntament som nosaltres, no?
Això sí, que sí, l'Ajuntament sí, som tots, sí que és veritat. Sí.
Per això dic
però,
que...
Però, bueno, potser se'ls gasten allà on no toca. O vull dir, se'ls haurien de gastar segons a on i se'ls gasten en un altre cantó. Vull dir,
però hi ha polítics
no
molt mai poc honrats, eh?
Gens que, honrats.
Que, exacte, que no... que juguen amb els nostres diners, eh?
Clar.
A més de que se'ls hi rebenten les butxaques i tot, i per això llavors se'ls hi veu el llautó. Sí. Perquè,
sí, però guaita, no els hi fan res, perquè ara mateix he llegit el diari que aquesta la Ayuso i el seu...
Clar,
seu,
la porta del lado.
Estan citats a judici, però no els hi faran res, eh? És igual que aquesta de València, que li faran res. Sí. Llavors, vull dir, no cal fer propaganda ni romansos, vull dir que ja està bé la broma, eh? I tu pagues, sí, no, ja, sí, no et descuidis d'un cèntim, eh?
Sí, exacte, sí, perquè si no, exacte, diuen que és culpa exacte. Teva, eh?
Sí,
que és culpa
sí, sí,
teva.
Sí, sí, sí. Mm, és veritat,
per tant, això. No ens toca cap més remei que tenim de pagar. Jo tampoc no sigui... No aniré divulgant que la gent pagui, però es té de pagar. Vull dir,
esclar que s'ha de pagar.
Quan és toca pagar, es toca pagar. Vull dir, ara nosaltres realment la fem, però, o em toca de fer-la, però no pago. Ni em torno en res, tampoc. Vull dir que...
Jo, mira, l'any un passat em van tenia... tornar 73 euros.
A mi res.
Home, 73 que... euros? Amb això pots fer moltes coses, eh?
Oh, i tant. Oh,
i tant. Tu
has dit un vermut. Un vermut completet, eh?
Mira,
amb 70 euros no, pots fer un vermut no,
completet,
eh?
No en tinc
no,
ni per les postres no. dels meus nets.
Vale, això és una altra cosa, però un vermut amb 70 euros, bastant completet, el pots fer.
Sí, sí, mira, goita, 10 o 12 paquets de patates i que s'atipin.
Bueno, esclar, si aneu colla, llavors és un
home,
altre tema.
Ja som colla.
Doncs quan, sí. quan tenia les nenes a casa encara, que eren adolescents, no? En acabant, l'Ester estudiava, i va anar un estiu a fer... Un estiu, un, no, bueno, no ho sé exactament. Feia de guardadora d'un autocar, això que traginen la canalla
sí.
amunt i avall.
Sí, sí, sí.
I va cobrar 1.000 euros, 1.200 euros o així. I a mon meu home li va passar per alt. No se'm van recordar que havia cobrat aquests diners, no? Doncs li van reclamar, eh?
Ja.
Que havia d'apuntar aquells 1.000 euros. Vull dir que... Per això et dic que tocant una tecla saben hasta a quina hora vas a dormir. Per no
mira, jo...
Tema.
Jo era... jo devia tenir 30 i tants anys i vaig fer un acte de solidaritat, anar a collir raïms per una amiga de la colla que se li havien mort els pares i el germà. I, esclar, com que em tenien d'assegurar, em van assegurar. Però jo no vaig voler cobrar res. Però després, a l'hora de la declaració de renta, clar. Vaig tindre de pagar.
Que
vaig pagar dues vegades. Perquè, evidentment, que jo hi anava com a voluntària. Però, esclar, clar. Els altres també, per si passava alguna cosa, em van voler assegurar. I solament per haver-me assegurat i sabien el que em tocava i una cosa i l'altra, però jo vaig renunciar a favor de que allò no volia, el voluntariat no es cobra.
Yeah. Però és que això, hasta això, si anem a mirar, és un emprenyament.
I em van enganxar per aquí, eh? I no...
Però veieu que a vegades Hisenda tampoc no té cor. No té cor. Va només a fotre. I, esclar, també, a veure...
Ells
ja,
només
jo
veuen els números.
Jo reconec que s'ha de pagar, però, a veure, sí. també tindrien de tindre una mica de cor. No n'hi ha de cor, eh? Van a
no.
fotre...
No, ells toquen botons, i aquells botons els hi surt el que els hi surt, i d'aquells
que els hi
surt han de cobrar el que han de cobrar. Ho cobren, punto. Vull dir, no hi ha més. I tu pagues.
Sí, sí, res però més. Justament
I sense protestar,
els que estan més amunt...
No vagis a protestar, perquè sí. després encara poder pagaràs doblat.
Home,
sí,
com
sí,
aquell pobre
no sigui... que diguem que no i ens vinguin a casa a demanar per què han dit que no, eh? Perquè, esclar,
són capaços
de tot. Encara vindran els Mossos a agafar-me a casa per culpa de que no hi dic que no paguin, perquè, esclar, a veure, jo quan veig que hi ha tanta gent que fot tants diners, és que dius, ostres, jo estic tan burro que pago.
Sí, 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 sí. A més, sí. supercomprovat de que els han fotut, per dir alguna cosa, i que diguin que no i que s'ho creguin i no li facin res. Perquè això del Rajoy, de l'Emma Rajoy, que estava allà en aquella llista...
Bueno,
vull dir,
bueno.
Ja em diràs tu si no havia cobrat, no? Doncs sempre s'ha dit que no, però estava apuntat. Doncs un o altre ho devia apuntar i un o altre ho devia cobrar. Vull dir, i ha de passar que no. Llavors,
però, mira...
dir, per això et dic que segons qui creuen i segons qui no es creuen res. Vull dir,
bueno, és que són de la mateixa camarilla
que
vull dir, i uns s'ajuden amb els altres.
Bueno, però doncs això... Clar, és la gent de terra, la gent de peu que diem, ho veiem, sí. i els de dalt no ho veuen, clar que ho veuen.
Sí que ho veuen.
Clar que ho veuen.
Clar que
però
ho veuen.
Són tractes de favor que tenen
sí,
entre
clar,
ells.
Sí, esclar, doncs mira...
Avui em passarà a mi, demà tens en compte que llavors has de fer això altre, eh? I esclar, clar. Queden lligats
I els de baix, ajo i agua, que diuen.
Sí,
sí. sí. Nosaltres,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí,
el poble, el poble, sí, per cobrar sí, sí. 70 euros, tens a fer les 1.001.
Allò no, que li fa...
73, el poble, eh? 73.
Ah, 73, encara?
73, noia. Perquè, mira, vaig pensar els mateixos anys que tinc. Jo per això me n'en recordo, perquè fos una altra xifra que ara no me'n recordaria.
Però, escolta, 73 és com una gran cosa. I resulta que després sents que els mils i mils de milions... Per fer un intermediari va cobrar 1 milió d'euros. Ale, ole, ole, ole.
Les mascaretes. Oi, amb una cosa de salut, eh? Hòstia,
que és horrorós.
I dolentes.
Vull dir, i dolentes, exacte.
I a més, amb aquests diners encara va comprar una casa i encara va
i un
comprar un cotxe d'alta gamma.
No sé
I escolta,
quantos.
Llavors dius, hòstia, és que som tots el poble burros. Som burros.
Sí, sí.
Perquè no ens aixequem d'una puta vegada tots a cridar al carrer. No ho fem. Ja, diem, va.
Sí, bueno, ja, i ja n'hi ha que criden i aconsegueixen el que volen. Jo sempre m'ho pregunto, això, perquè és igual ara per això de les presons. Vinga manifestacions i vinga per aquella pobra dona que han matat, ho entenc que s'hagin de revelar, però aconsegueixen el que demanen? Després, si això no en parlen, no ho diuen, si ho aconsegueixen o no.
No ho aconseguiran.
No ho sé. Si no tot...
Potser
vull dir,
alguna cosa
ni
modificaran o posaran més personal.
Però aquella dona està morta,
això,
eh?
Aquella dona miraran. Està morta i els altres que queden deuen haver de treballar per guanyar el sou. Si no, no poden viure. O sigui que a la tarda o a la llarga acabaran i tornaran a fer el que toca.
Però jo suposo que si hi havia aquell pres a la cuina, suposo que els hi falta personal per treballar. Perquè hi ha gent que no té feina i està fora. Doncs que agafin una persona normal i corrent.
Bueno,
que
tampoc
el preu d'un ajudant de cuina que pot estar en
car. Les hi surt més a compte un presoner, home.
Home, esclar que sí. Ah. Jo ja els tindria arreglats aviat. Tots aquests presoners encerclaria els boscos i els faria anar a netejar boscos.
Sí, però llavors tindrien de tanta vigilància... Sí. Que se'ls escaparien tots. És a
dir, mira, et dono aquests metres quadrats. Quan estigui net, et dono la llibertat. Llavors,
la llibertat.
Com lluiria Espanya?
La llibertat no. La llibertat no,
hòstia,
perquè,
la llibertat.
Perquè
no,
bueno, això que doncs, diuen...
Que
tornés
a l'adreçador.
L'adreçador. El que n'és de mena això. Ja poden cantar música, em fa l'efecte a mi, que ho és de tota la vida.
Bueno, esclar, i deuen bé els més perillosos i els no tant, doncs els no tant que neixin...
Bueno, però ja et dic, jo penso que qui n'és de la mena n'és de la mena, i això no es cura, ni s'arregla.
No.
Penso jo.
No, de totes les coses, Un violador...
Bueno, és que això, de vegades
un
ja venen...
Roba, imagina't.
Pot fer veure que
roba...
es penedeix, pot fer veure el que vulgui, però realment...
Hi ha gent que roba i n'ha fet 70 o 80, tu.
Sí.
Ostres.
Que enganxen per un, si el deixen
I
anar.
I a més, aquest senyor no va a la presó. No va a la presó. Ja
no,
està bé.
O hi va poca estona.
No, jo
llavors...
crec que no hi va. No hi va, perquè com ells ja ho saben, furs petits, això no compta. El que compta és quan ja hi ha una agressió, quan hi ha un mort, quan hi ha coses d'aquestes. Però com robar un bolso, per dir una cosa. Robar un bolso. Clar, pues això no molesta.
Això sí l'enganxen.
Mira, en poden robar tants com vulguis. Mòbils. Es veu que en
roben
moltíssim.
Això de vegades ho fan per tornar a vendre per droga. I si els hi fa falta la droga, són capaços de matar, eh?
Mira, jo m'he
imaginat Vilanova. Allò s'ho tenen de mirar, eh? Si
I esmorzàvem allà amb un cafè allà a la Rambla i ve un senyor d'una edat ja important i vestit correctament, eh? El meu m'havia anat a pagar i jo m'estava sol allà. Senyora, em dona dues monedes que prendré un cafè amb llet? Me'l miro. Dic, no. No, dic, no, no. Dic, perquè si et dono les monedes el que veuràs de tot menys llet, li vaig dir jo. I no me'l treia de sobre, i fins que em vaig aixecar, ell vaig pensar, si ara trec el monedero, encara me l'estirarà. Mal pensada, dolenta, però vull dir que em refereixo que aquell home, de bona fe, que no el volia un cafè llet, no.
Devia voler per veure.
Dic jo, o per una altra cosa, no sé exactament què, però per un cafè llet segur que no. El que quan li vaig dir amb l'Antoni, tirava amunt ja, diu, doncs, perquè no li deies, miri, entri aquí que li pagaré. Diu, poder, segur que t'hi hauré dit que no.
Ja.
Bueno, mira, no vaig fer la bona obra del dia.
Aquestes coses, a vegades, hasta els mateixos bars, si la gent ho demana normal, jo, perquè m'ho han dit gent dels bars, a vegades els hi donen, eh? Perquè tampoc això no va enlloc.
A la botiga... A la botiga havien entrat gent i havien dit no tinc diners, però em podeu donar alguna cosa que us caduqui? I el meu pare era el primer d'omplir-los una bossa i donar-los.
Sí, jo també ho havia fet, eh? Inclús fer-los un entrepà i tot.
Pues veieu.
O venir d'allà al davant. Mira, quin forn m'han donat pa, però tinc pa sol, porta. Li sucava de tomàquet i li posava botifarra o li posava
pues
el que fos.
Veieu.
I li donava l'entrepà. Per això era quan tenia la botiga.
Ara no. Pues veieu, vosaltres us vau guanyar un racó del cel.
Bueno,
vosaltres us vau guanyar un racó del cel.
Bueno, ja n'hi
ha prou. Vaig perdre ahir.
El vas perdre ahir? Quina dolenteria vas fer ahir?
Això, que no li vaig donar res a aquell bon home.
Ah, bueno, vale.
Jo
tampoc no dono res, eh? Jo no dono res. Perquè és que si tothom donés... No, aquesta gent que demana és perquè els hi donen. Si no, no demanarien, perquè, esclar, diuen què tinc a fer aquí fora si no em donen res. Però, esclar, hi ha gent que dona, perquè hi ha bona fe. Hi ha gent de bona fe.
Sí, sí, sí. Sí. Aquí a Sant Jaume, cada diumenge, hi ha un aquí a l'església, cada diumenge, sempre ve el mateix, la mateixa
aquí
persona. I la gent li donen. I jo tampoc li dono res, perquè el mossèn va dir, no li doneu res, perquè això és una organització, eh? I llavors veus que els venen a buscar un cotxe i el deuen portar a un altre cantó. Però cada diumenge, de les 12 fins a 1:15 o 1:15 que comença la missa, aquell home s'està allà. I replega el que replega, no?, evidentment, però una cosa o altra replega.
Replega perquè li donen, saben que li donen. Si anés allà i sapigués que no hi
donen,
ja no vindria, exacte.
Ja.
Però sempre
mateix. Hi ha una quantitat de màfia amb tot això, una màfia.
Sí,
jo ja
dic,
jo no, perquè el mossèn m'ha dit, no els hi doneu res, que si volen res, que vinguin aquí a la rectoria, que jo els faré anar a buscar...
O si no, serveis socials...
I, bueno, i no li dono res, i cada dia em diu, cada diumenge, bon dia, senyora, jo bon dia, i avall jo, sense donar-li res. Deu-me-la i els ossos, deu dir, vella, vella reganyosa.
No, escolteu, cadascú és lliure, eh?
Sí,
de fer el que li sembla, i de donar en qui li sembla, també.
Oh, i tant. Perquè jo allò on em sembla, ja dono el que em sembla, però vull dir que, doncs, mira, aquest home no em cau bé.
Ja.
Bueno, això, jo puc explicar una història que ja fa molts anys, de molts anys, que ho havia explicat un familiar de la meva dona, que cada dia, quan anava a la iglesia, cada dia, li donava al pobre, que havia a la porta, una moneda, vale? Però un dia aquella moneda es va equivocar, i li va donar una d'hort. Esclar, aquell home, quan va arribar a casa, diu, ostres, si li he donat la d'hort, com... I sabia on vivia, eh? Sabia on vivia. I va anar a casa d'aquesta persona. Aquesta persona no li va obrir la porta a aquella persona. Li va obrir el mosso de la porta. I va dir, escolta'm, que està l'amo. Diu, sí, ara sortirà. El senyor ara sortirà. Per tant, era un senyor que ja tenia l'ofici d'anar a buscar diners, perquè era el seu ofici, però no era pobre, era ric. Això, a vegades, fa molt mal. Fa molt mal.
Ui tant.
Perquè llavors...
Això ja és avarícia. Això ja és avarícia, eh?
O enfermetat. Jo diria més bé enfermetat.
Veure la bondat de la gent, poder, o volia practicar alguna cosa.
Abans es donava molt el cas que hi havia el pobre que sempre estava a l'església. Jo me'n recordo també a Barcelona de trobar el pobre que
sempre...
Com vosaltres dieu, però aquest senyor després se'n me l'emporten en un altre lloc.
Sí.
Vol dir que hi ha aquí un negoci que s'està muntant.
Sí.
Ah, vull dir, a veure, això... Arriba un moment que ja està bé, eh? Ja està bé.
Sí.
Jo el que l'anècdota aquesta és que sempre l'expliquen a casa meva.
I no li va tornar la moneda d'or, no?
Sí, i tant. Sí, perdoni. Ja m'he fixat que m'havia donat una moneda que no tocava. A més, li va dir xins. Ja m'he fixat que em va donar una moneda que no tocava.
I li va tornar.
I li va tornar, esclar.
Menys mal.
Perquè aquell senyor era un senyor. Dintre del que era un pobre, que es vestia de pobre... Però era senyor. És brutal. Estem parlant del segle passat, eh? De principis del segle passat, als anys 20, eh? Vull dir que Mira, era, sí, una altra, sí, sí, sí. Era una altra època, però és així. I, sí, és clar, sí, si sí. M'esteu dient que hi ha un senyor que el tenen allà a la porta, però després sí, el venen sí, a buscar amb un cotxe, ja em direu.
Sí. O nosaltres també aquí a Sant Sadurní.
I el venen a portar i el venen a deixar, i tant.
Pues ja temps enrere hi havia un pobre.
Això és el mateix
que després...
la gent que va buscar menjar als puestos aquests de l'això i van amb un cotxe. Dius,
sí.
És veritat, hòstia, i el paquet de tabac a la butxaca, jo sí, també ho he vist. Sí. Aquí venen a Càritas a recollir, llavors... el que els hi toca i van amb el paquet de tabac, amb el mòbil i un
cotxe. I ros. I amb mòbils més bons que els nostres.
Clar, llavors que això, sí, si voleu dir que també a vegades estem molt molt
viciats.
Jo vaig
preguntar amb les que se'n cuiden de Càritas, dic sí, que això dic com ho... Perquè si vinc jo, que me'n donareu, per exemple? Vull dir, no, esclar que no. Ja,
han de passar per serveis socials.
Ah, això mateix, la del servei social.
Jo això
doncs,
ho sé,
cataloga,
perquè jo soc
doncs,
voluntària.
Si els hi toca o no els hi toca, i què els hi han de donar? Això depèn de la canalla que tenen, depèn de no sé què. I sí, bueno, ja, això és cosa oficial, per dir alguna cosa.
Sí, sí. Sí,
doncs, bueno,
sí, sí. Però que vagin a buscar amb cotxe, sobta. Jo a mi m'ha sobtat, tu. Oh.
Sí.
Sí, estan
I
tan
maco,
fotuts
eh?
Que no poden,
no, cotxe,
no poden
no,
menjar.
No, cotxe maco, eh?
Sí.
I, home, tenen de posar que benzina amb aquell
si
cotxe,
si comencen
eh?
a donar ajudes per cada fill que en tenen més que nosaltres, bastants més, doncs, esclar, recullen molts dinerets al cap de mes.
No, aquests que dic jo eren cristians, eh?
Ja.
No eren dir musulmans? Vols dir que no eren musulmans?
No.
Que, esclar, vull dir, bueno, a vegades hi ha unes injustícies.
Millor que no judiquem ningú. I,
no, només comento el que veig. Sí. Vull dir, només sí, és comentar sí, el que es veu.
Sí, sí, sí,
per
sí,
això,
sí.
Jo, per això els hi vaig preguntar, dic, però aquesta dona, dic, ui, teu, portava doncs, un paquet de tabac, l'encenador allò posat a la butxaca, que es veia, i el cotxe, i ben pentinada, i pensava, bueno, pues, xiquet, si vas a buscar coses aquí, no sé com tu montes, vull dir, o què hi ha. Oh, i sí, diu, és que el seu home diu, ha perdut la feina, i, no, i clar, i llavors van als serveis socials i mira, els hi donen.
Sí.
No, i podria estar bé, vull dir, jo no dic que no els hi hagin de donar, oi, però mira. Mm.
Sí, ser, sí.
Són aquelles no coses sé, que...
És que, no que de vegades, per molt bé que ho vulguis fer les coses, no poden quadrar.
No quadren. La major part de coses no quadren, com això de la renta. No quadra, perquè paguem els desgraciadets i els que haurien de pagar sí, més no paguen.
Doncs mira, no, amb aquesta sentència de l'Eulàlia tan definitiva, em sembla que podem posar sí, punt i final a la tertúlia. Júlia Brics, Eulàlia Urgell i Josep Castellví, m'encanta tenir-vos aquí cada dimecres. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Molt bé. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa.